El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
I us ho dèiem en començar, comencem avui programa amb l'entrevista del dia. El govern de la Generalitat anunciava fa uns dies una rebaixa d'un 40% en la matrícula dels màsters. Era una demanda molt estesa entre els estudiants de les universitats que tenia el suport de tots els rectors de les universitats públiques, que fa temps que demanen una rebaixa de les matrícules per fer-les més accessibles. De tot això i de com ha estat el curs escolar en parlem en els pròxims minuts en conversa amb el rector de la UAB, Javier Lafuente. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia.
Com han rebut des de l'autònom aquest anunci de la rebaixa de les matrícules dels màsters?
Home, amb satisfacció. Ja fa molt de temps que estaven pendents. Era una reclamació per part dels estudiants de que hi hagués una reducció. Ells volien que s'equiparessin els diferents graus i també els diferents màsters. En aquest és un primer pas en què tots els màsters passen a tenir el preu dels graus més cars i, bueno, i anem en la direcció que toca per aconseguir una homologació dels costos de tota l'educació, independentment de quina banda sigui.
Per tant, un primer pas, però d'un camí llarg, no?, pel que diuen.
Bueno, l'any passat van tenir la reducció del 30% en els graus, aquest any hem tingut el 40%. En els màsters, jo crec que ja s'ha fet bastant camí i que únicament ara quedaria un tema que és que hi ha graus. Bueno, per mi no és un paràmetre molt important, però per als estudiants l'ho és i per això ho estic posant. Entre els graus més científics, tecnològics, que tenen un preu, els més socials, humanitats, que tenen un altre preu una mica més baix, en principi aquest és un camí. Jo crec que perquè la possibilitat que totes les famílies puguin tenir els seus fills estudiant és molt més important, o seria important també beques salari, més treballar també en una línia d'ajudes, perquè hi ha gent que el motiu no és tant les tasques universitàries, sinó el no poder prescindir del sou.
Uh-huh. En aquest sentit, just el dia que s'anunciava, no?, conversàvem amb la portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans a l'Autònoma, la Cristina Cambó, que ens deia el mateix que està dient vostè, no?, que és un primer pas, és un primer punt de partida positiu, apuntava aquesta equiparació entre graus, però també deia que no s'havia explicat la lletra petita d'aquesta mesura, i és a dir, que només es tenia en compte el que eren els màsters oficials, però els màsters propis de les universitats seguirien mantenint els mateixos preus. És cert, això?
És cert. Sí, els màsters propis tenen, no estan regulats pel decret de preus i en principi cada, com no tenen el que seria el finançament públic, tenen un preu una mica més elevat, no arriba als nivells que podrien ser una universitat privada, però clar, tenim que autofinançar-nos en aquests màsters.
Per tant, en aquest sentit, l'autònoma no té la intenció d'establir cap mena de rebaixa en els seus màsters propis de cara al curs vinent?
A veure, els màsters propis tenen un preu que intentem que sigui el més baix possible i llavors cada any plantegem quins són els estudis, més o menys no estem parlant d'uns diners molt elevats, sí que ho són per una persona, però estem parlant del voltant d'uns 5.000 euros el cost d'un màster propi i ja ens agradaria, però que posem passeu a ser oficial, però les capacitats que tenim i més en els temps de finançament universitari pues, no ens van permès.
Clar, una altra de les qüestions que deia la consellera i que ho explicava de forma molt clara quan feia aquest anunci, no, d'aquesta rebaixa dels màsters, era que en cap cas aquesta rebaixa l'assumirien les universitats del seu pressupost, sinó que l'assumiria la conselleria. Aquesta és una qüestió que no recordo tan haver parlat amb vostè com sembla la seva antecessora en el càrrec, no? La Margarida Arbuix, que era molt contundent amb això, rebaixes sí, però mai assumides des de les universitats, que ja no podem més, no? Entenc que això també és una bona notícia.
Bé, home, és que no es pot fer d'una altra manera. Si tinguessin que pagar-lo nosaltres seria inviable. Ja tenim que finançar beques i ajudes que les donen institucions i que no tenim l'acompanyament econòmic. Nosaltres, després de quasi 14 anys d'una situació molt greu econòmica, estem, l'altre dia li deia una persona, estem amb el falòs i la pell, magullada, ja no es queda res de muscle. Llavors necessitem, com a la pluja de maig, no? Necessitem que ens arribi més diner, finançament, per poder canviar la nostra actitud. Nosaltres som un servei públic i tenim com a objectiu donar servei a la nostra societat, però necessitem un mínim de finançament. En aquest moment estem molt, molt ofegats.
Clar, en aquest sentit, aquest ofec, hem parlat amb la conselleria nova, amb la nova responsable, sobre quina és la política que es vol emprendre en aquest sentit, i entenc que és molt d'hora, que tot plegat tot just ha començat, però...
Jo he de dir-te que sí, que he tingut ja tres reunions amb la consellera, una d'elles llarga i dos més petites de converses en moments concrets. La consellera està per la feina, he dit que en principi el tema del finançament serà la primera cosa que atacarà des de la seva conselleria. Jo també li he dit, tenim el Pacte Nacional per al Coneixement, que es va signar fa un any, que marca un camí que no s'ha aplicat per degut a diferents motius. La consellera és coneixedora del món universitari, sap quina és la nostra situació i receptiva i lluitarà i treballarà per nosaltres i nosaltres estarem amb ella perquè puguem aconseguir bueno, millorar el nostre finançament. Penseu que ja porta, ja us ho deia, 14 anys, any rere any, on la situació és més complicada, on els costos són més grans i on és molt difícil arribar a final de mes.
I com s'ho fan per arribar a final de mes? És a dir, on treuen?
Bueno, nosaltres en aquest moment hem anat acumulant dèficits i llavors no podem endeutar-nos perquè la nostra deuta aniria cap a la Generalitat i no tenim capacitat d'endeutament. Nosaltres tenim línies de crèdit com qualsevol empresa, entre cometes. El que passa que en aquest cas tenim que obrir, fer-les durant l'any i tancar-les abans de final d'any perquè no tenen que estar. Llavors hem anat acumulant, llavors fem moviments de tesoreria, tenim moltes tensions, hi ha mesos en què els proveïdors triguem una mica més en pagar-los, hi ha vegades en què la Generalitat ara mateix ens farà un avançament d'una part del finançament que tenim perquè puguem arribar a final de mes i podem pagar les nòmines d'aquest mes i del mes que ve.
És a dir, si no hi hagués aquest avançament per part de la Generalitat, a l'autònoma no es podrien pagar nòmines aquest mes?
Possiblement. Possiblement no es podria, però no tenim problemes, no hi ha hagut cap any hi ha hagut aquest problema, sabem que tenim ajudes, la Generalitat està amb nosaltres, la Conselleria amb nosaltres, no he tingut la sensació de que no pogués pagar en cap moment, mai he tingut aquesta sensació. El que passa que realment tenim acumulat 60 i pico milions de dèficit acumulat, això provoca tensions de tesoreria, però el funcionament normal de la universitat l'any passat, degut a la Covid, doncs van acabar l'any que estaven molt, molt estressats, al final van haver una primera i una segona transferència de fons per al tema de Covid que van aconseguir tancar el pressupost a zero. Cada any tenim tensions, treballem i busquem. Llavors confiem en que quan hi ha un nou model de finançament estarem en una situació una mica millor i podrem fer una cosa que per nosaltres és molt important, molt, molt important, és actuar sobre les persones. Portant, les persones porten molts anys patint i hem anat perdent personal i hem anat perdent talent i hem anat perdent persones i hem anat contractant situacions que no és el que ens agrada a nosaltres, però no podíem fer una altra cosa, però sempre hem mantingut i el nostre objectiu i serà sempre, perquè nosaltres no farem res que no sigui en qualitat. Per nosaltres la qualitat de la universitat, i en el meu, de tota la universitat pública com a president de la CUP, però de la Universitat Autònoma de Barcelona com a rector de la Universitat Autònoma, és la qualitat i formar els nostres estudiants el millor possible, perquè al final això serà la seva vida. Nosaltres cada vegada creiem més en la formació al llarg de la vida, però aquesta primera fase és molt important.
Clar, precisament li anava a preguntar això, no? Perquè recordo una conversa amb la Margarida Arbuix que ens explicava això, no? Fins ara no ha afectat la qualitat educativa, hem fet mans i mànigues perquè no afecti la qualitat educativa, però no sé quant de temps podrem aguantar.
No afectarà. Jo abans tancaré coses, o sigui, jo crec que no ens podem permetre ni amb la Covid ha estat una situació molt, molt complexa i jo crec que si hem aconseguit passar, no tan bé com això haguéssim volgut ni a les formes, però hem intentat, d'un dia per l'altre van canviar tota l'estructura universitària. Segurament, ara si parléssim amb 50 alumnes, hi hauríem 10 que serien descontents, hi hauríem 10 que serien molt contents, els professors també estem descontents, tot seria complicat, però hem fet com hem pogut. Però el que hem intentat sempre i ha estat el nostre paràmetre és que aquests estudiants que acabin no sigui una generació que tingui una marca diferent, sinó que tinguin un paràmetre de qualitat el més gran possible en les condicions que tenien, perquè hi havia activitats que no es podien fer, i en quan acabi el període, que espero que sigui a partir del setembre, intentarem recuperar el temps perdut amb els nostres estudiants que tenim encara.
Sobre aquesta qüestió li volia preguntar, no? També ara entenc que és moment, estan encara en època d'exàmens, no? Però entenc que és moment de fer una mica de balanç del curs, d'analitzar-lo, un curs que ha estat complicat, no? Amb la virtualitat fent molt acte de presència, més del que segurament els hauria agradat, no? Quin balanç en fan del curs?
Bo per la situació que ha estat. Jo hagués volgut, si depengués únicament de mi, jo hagués fet altres coses, però estic en una societat, no podem fer el que... Doncs hi ha casos que són molt més greus, hi ha situacions molt més complexes. Nosaltres vam començar el curs amb un 50% de presencialitat, ens va durar molt poc, tal com era previsible, i van passar una altra vegada a la virtualitat, mantenint l'activitat, bàsicament el que eren les parts de pràctiques, però tampoc es podien fer totes les activitats presencials que es requerien fer-lo obligatòriament. No es va poder fer tot tant com ho volíem, però bueno, van aguantar. Al setembre i al gener, desembre, gener, van començar a fer exàmens sempre presencials, perquè havien tingut problemes en el segon semestre de l'any passat, i hem estat lluitant perquè perquè es vacunés, perquè es pogués, fer el més ràpid possible i tornar a la normalitat. Hem tornat, van tornar un 30% de presencialitat. He de dir que algunes facultats i professors li van posar molta imaginació, allargant horaris, canviant, adaptant, fraccionant el temps, de manera que amb un 30% de presencialitat aconseguien 70-80% de gent que anava per la facultat, no en el mateix moment, clar, sinó que anaven estirant, i això va ser, bueno, una situació molt bona. Ara podríem haver arribat al 50, però ja no tenia sentit, perquè el que tenim és que estem en exàmens i el que volem és que l'any que ve tinguem el 100% de presencialitat, que per mi aquest seria el meu objectiu en aquest moment.
I què els han dit en aquest sentit?
Bueno, per al moment nosaltres hem fet al·legacions a el que ens han proposat per l'any que ve. La proposta inicial era un 70% i un metre. Nosaltres creiem que el metre es tindria que eliminar perquè si no provoca molta extensió en el pla sectorial d'universitats. Nosaltres pensem que també ara falten encara una mig juny, juliol, agost i una mica de setembre, per la qual jo crec que quan arribi en setembre estarà vacunada la major part de la població, tindrem una situació molt millor i podran concedir o podran admetre el 100%. Jo confio en que igual comencem al 70% una o dues setmanes, però que abans de primers d'octubre estarem al 100%, segurament amb mesures de seguretat, treballant, però tornant a la normalitat, que tots la necessitem.
Em parlava ara deia, i m'ho he apuntat, la paraula, la frase que ha fet servir, aquesta marca d'una marca, no? Que aquests alumnes no quedin marcats, no? Que no tinguin una marca de qualitat. Clar, en aquest sentit, quan parlàvem la setmana passada, la setmana passada, al voltant de la selectivitat, amb el director dels Serveis Territorials d'Educació, deia que aquest any havia aprovat més persones al batxillerat perquè no s'havia volgut culpar els alumnes de la situació de la pandèmia. Això és una qüestió que els preocupa? És a dir, els efectes que pot haver tingut, malgrat els esforços en la qualitat educativa, perquè segur que no és el mateix, no? Explicar des d'una pantalla d'ordinador, que poder fer-ho de forma presencial, no? També pels nanos que han de començar a la universitat i que en alguns casos, vaja, que tots han fet un primer i un segon de batxillerat realment estranyíssim, no? Amb tota la pandèmia.
Bueno, jo tinc la sort, eh? Un dels meus tres fills acaba de fer la selectivitat, ha fet el segon de batxiller i, bueno, jo diria que no he vist que ha tingut una merma important de formació, al contrari, eh? Sí que segurament que algun alumne que per situacions psicològiques ha pogut tenir una mica més i l'hagin aprovat, però jo crec que és correcte. Pensa que els humans cada any que avancem sabem molt més i tenim molta més capacitat, perquè un nano de 18 anys a l'any següent, quan, amb la formació que sap, en un any pot aprendre moltíssim més del que va aprendre l'any anterior. Nosaltres anem avançant, llavors el que hem de fer és fer esforços, fer el màxim possible per intentar que això es recuperi. Jo crec que estem parlant de casos puntuals i no hi haurà problema perquè hi ha afectacions, la soledat, l'aïllament, no, és una situació molt complexa, però jo diria que la meva sensació és que els estudiants no estan contents, no han tingut aquest grau de presencialitat, i tu estàs parlant fa un moment, primer i segon. Primer per mi és importantíssim. És un any en què canvien, perquè nosaltres fem un canvi. Fins que acaben el batxiller s'estan formant d'una forma generalista i entren a fer alguna cosa que teòricament els feia molta il·lusió. I llavors es troben amb companys, coneixen gent nova, altres formacions. Jo crec que una de les grans coses de la universitat és la transversalitat, o sigui, el estar fent dret i trobar-te amb un d'enginyeria, el parlar amb un metge, o amb un metge, un estudiant de medicina. I llavors això els dona unes capacitats, unes habilitats que no les tens. I clar, a l'ordinador, a la pantalla, no veus ni els companys, ni veus aquesta persona que et fa créixer com a persona, també. I jo crec que això és una gran manca. Però jo diria que de formació, al final, si fos... A veure, hi ha universitats que fan tota la formació online i jo no diria que no tinguin un títol que compleixi. Nosaltres, l'Autònoma de Barcelona i les universitats públiques catalanes, no volem ser universitats a distància, excepte la UOC. Però nosaltres volem ser una universitat presencial. Per nosaltres és molt important la recerca, el treball, el veure la cara dels meus alumnes, el veure que algú que ha fet un exemple no m'han entès i puc buscar un exemple nou. Això no ho veus a la pantalla. Moltes vegades ni veus veus la cara a l'alumne. Llavors, això per mi és molt important. Però, independentment d'això, jo crec que els alumnes estan capacitadíssims, ells poden estudiar, fem els exàmens, fem les proves i intentem avaluar-lo. Però els exàmens no és l'única manera. Jo, el veure l'alumne cada dia, el matitzar, el canviar, això ens l'ha d'anar a la presencialitat i no a la virtualitat.
Doncs esperant que realment el curs vinent comenci així amb aquest 100% de presencialitat que ens deia. Deixi'm que abans d'acabar la pregunta li pregunti, l'entrevista li pregunti per Sabadell, eh? Sabia que ho faria, eh?
No hi ha problema, m'encanta.
En quina fase tenim el projecte de l'Escola d'Infermeria de Sabadell? En quin punt estem?
A veure, per el moment encara el govern havia dit que hi haurien 600 places, però després va haver el canvi de govern, estem pendents, això suposo que... Si tot va bé i tot va com seria l'únic, però això no està en les nostres mans, està en les mans del govern de la Generalitat, tindran que decidir quantes places públiques es fan per l'any que ve i tindran que dir-nos quantes es toquen a l'autònoma. La informació que tenim nosaltres per ara, si tot es compleix, doncs hi haurà una sèrie de places per l'autònoma i entre aquestes hi hauria per Sabadell i nosaltres estem treballant, estem planificant, estem preparant tot perquè quan hi sigui ho puguem tirar cap endavant. Però no depèn de nosaltres. Lo normal seria que infermeria comencés al campus de l'autònoma, perquè el primer curs no es fa als hospitals al setembre de l'any que ve.
Uh-huh. Per tant,
l'increment, eh?
Aquest increment d'alumnes del que estem parlant, que després sí. Podrien derivar en aquesta escola d'infermeria que es vol ubicar a Sabadell, en l'àmbit de la ubicació, en l'àmbit més de la part d'obres, etc. En quin tram estem tot això? Com s'està desencallant aquesta situació?
M'estàs parlant de l'art tèxtil.
T'estic parlant de l'art tèxtil, sí.
Estem ara treballant en un projecte, estem intentant veure costos i com fer, estem treballant amb l'Ajuntament per intentar, ja saps que en principi per nosaltres estem intentant replantejar-nos un projecte de campus, una implicació, un canvi de lo que seria el campus de l'Autònoma de Sabadell i fer un campus molt més cohesionat, molt més viu, i en aquí intervindria tant la part actual d'empresarials, per dir-ho d'alguna manera, que ho econòmiques, i enginyeria. Tindríem l'artèstia com peça nova i la part de l'Hospital Taulí. Llavors nosaltres ara estem treballant en el projecte, estan a nivell de projecte constructiu, que es pot fer i que no.
Treballant amb alguns calendaris, quan compten poder-lo tenir disponible?
No t'ho diré ara. Un pla concret no t'ho donaré. A nosaltres pensa que el que t'he dit, si tot va com d'humana i hagués l'ampliació de places, dintre de 2 anys hi hauríem professionals, estudiants d'infermeria que tindrien que anar cap als hospitals. O sigui que estem parlant d'aquí a 2 anys, 2 anys i mig, però ara mateix no t'ho puc concretar perquè tot el més calent està a l'aigüera, o sigui, en principi no tenim concretat tot. Però estem treballant, eh? I estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament.
Parlàvem fa uns mesos també d'aquelles places d'infermeria que es recuperaven, no?, que recuperava l'autònoma, en què havia de decidir on les distribuïa. Ja s'ha decidit on distribuir-les?
No eren d'infermeria, eren de medicina.
Perdó, de medicina, sí, perdó.
No, a veure, nosaltres hem recuperat les places, ara mateix estan en la fase inicial i tenim que treballar en tots els hospitals per poder fer el repartiment, encara no s'ha decidit.
Per tant, encara no saben si n'hi haurà algunes pel Taulí o no.
Segurament que hi haurà algunes pel Taulí, no hem de dir ni quantes ni com, ni com. En principi, encara no han entrat a l'autònoma, iniciaran. Aquests seran en aquesta selectivitat, hi haurà 30 places noves, que els 2 primers anys ho fan al campus, o sigui que estarem parlant d'aquí a 200 i pico.
Per tant, tenen marge també per acabar
sí.
de definir.
Ara estem treballant en l'increment de docència que tenim al campus, perquè en el campus aquest any sí que hem tingut increment per la sortida de l'Hospital del Mar, que han vingut cap al campus, i en principi estem treballant per això i per l'any que ve, quan hi hagi la previsió d'increment de places d'infermeria. Llavors, tot això és el que estem treballant. Quan acabem això, passarem a la següent fase, però estem col·laborant amb el que serien els destinataris finals.
Rector, sobre possibles canvis o modificacions al campus de la UAB de Sabadell, entenc que tot plegat lligat a l'art tèxtil, per tant, tot plegat lligat a aquest macroprojecte, no?, que ens explicava
sí,
ara.
Sí. Tot està... Nosaltres no anirem cap a un altre lloc. Per nosaltres el lloc de l'Autònoma Sabadell és Covadonga.
Uh-huh. Per tant, aquella plaça la volen mantenir, aquell emplaçament.
Sí, en principi nosaltres no tenim previst fer cap canvi ni cap modificació, això seria un moviment molt més complex, i nosaltres tenim l'hospital allà, tenim la unitat docent, tenim la part de, i l'edifici de, del campus, i a més ja tenim pactat amb l'Ajuntament el treballar amb l'art tèxtil, per la qual tenim tot en aquest àmbit i és on treballarem.
Per tant, aquesta expansió, però mantenint aquest espai com a seu, no? També?
Sí, quan parlo d'expansió em refereixo a donar tota una entitat d'incrementar el que seria l'activitat, no parlo d'expandir-nos en Sabadell, perquè a més no té sentit. Nosaltres som una universitat de campus, com bé saps, i ens agrada treballar en col·laboració íntima entre les diferents especialitats, que això crec que dona un grau d'innovació molt important. I llavors ja tenim temes d'esport, temes de textil, temes d'altres coses que podrien ser molt interessants, però es poden fer en aquest mateix lloc.
Doncs ho anotem i n'estem pendents com no pot ser d'altra manera. Rector de l'Autònoma, Javier Lafuente, gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, Mireia.
Adéu, que vagi bé.